Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Bon dia. El delit de Sant Cugat per Martí i Pol s'ha fet notar de nou a l'obertura del Festival Nacional de Poesia Sant Cugat. Un teatre auditori ple ha reunit els amants de la poesia i, en especial, els lectors del poeta de Roda de Ter. Jordi Lara ha signat l'espectacle Tot el que puguem dir, un recital dedicat a Martí i Pol que ha barrejat diferents disciplines de la mà de diferents artistes. Videoart, recital i rialles han donat una nova dimensió al llegat de Martí i Pol en els 20 anys de la seva mort. L'edició número 23 del festival ha estat una crida a enaltir la paraula. Amb la cita Més enllà de la poesia, res, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha posat en valor el festival com un bressol català de la poesia.
El tema de la poesia sembla la germana petita, la cosina petita, i en el cas de Sant Cugat no és així. Jo crec que és la feina que hi ha feta de fa molts anys a Sant Cugat, que va ser un primer festival de poesia de Sant Cugat i que després va agafar l'àmbit de nacional. I això li dona una certa rellevància a nom de país. I, per tant, jo crec que això ajuda molt a que sigui molta la gent, no només de Sant Cugat, sinó de fora de Sant Cugat, que vulgui participar en aquest festival de poesia.
De fet, els santcugatencs i les santcugatenques han coincidit amb el munt de virtuts que té aquest festival.
Que és una manera d'acostar la ciutadania a la sensibilitat, a la tendresa, tot el que pot aportar un poema.
Penso que és interessant, que és també una proposta molt diversificada, que pot donar resposta a moltes maneres de viure la poesia.
És una manera d'acostar la poesia, realment és més fàcil escoltar-la que no pas llegir-la moltes vegades, no? Pels que no som experts en la matèria.
A ningú ha deixat indiferent la profunditat de la proposta videogràfica de Jordi Lara, la tendresa de la santcugatenca Montse Soto, amb la paraula dita, i la presència escènica de la conductora de l'acte, l'escriptora Carlota Gurt. No obstant això, el que ha deixat petjada ha estat les intervencions del pallasso Tortell Poltrona amb una senzillesa ensordidora, aplaudida pel públic. I la rotunda veu de Gemma Humet, la cantant s'ha atrevit a versionar la cançó de Martí i Pol No he oblidat, que ha fet recordar quan el poeta va coquetejar amb la guitarra i escrivia cançons. I això és el Festival Nacional de Poesia, concerts, recitals, exposicions, música, paraula dita, un constant jugar amb la paraula que es donarà cita a Sant Cugat fins al 27 d'octubre.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Canviem de tema. La revolta, la cursa ciclista femenina, marxa de Sant Cugat després de 3 edicions consecutives a Sant Cugat per la complexa situació econòmica que viu la institució, ha afirmat l'Ajuntament a través d'un comunicat. El consistori explica que veu inviable afrontar la despesa per l'organització de la cursa, que en la passada edició va suposar un cost de 38.000 euros. Tampoc ha prosperat la proposta que Sant Cugat acollís només la sortida o l'arribada per un import inferior de 20.000, ha detallat el comunicat. La regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha ressaltat que, malauradament, la situació econòmica actual ens impedeix donar continuïtat a la celebració de la revolta a la nostra ciutat. No obstant això, es continuarà treballant amb la Volta a Catalunya per impulsar noves col·laboracions en el futur. El comunicat també ha destacat que es vol prioritzar la inversió en els equipaments esportius municipals i en les entitats esportives de la ciutat, així com el foment de l'esport, els seus beneficis i el valor entre la ciutadania. La revolta, la cursa impulsada per la Volta Ciclista Catalunya Associació Esportiva, es va iniciar el 2018 a Barcelona i ha tingut continuïtat les últimes 3 edicions a Sant Cugat. La 5a edició, que passarà d'una etapa a 3, es disputarà del 7 al 9 de juny, segons confirma la Unió Ciclista Internacional, encara pendent d'ubicar el nou lloc.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I parlem de cultura. El rei Ubu de l'artista Pla Narbona ja llueix a una de les parets de la Casa de Cultura. El mural és obra de l'estudiant de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat, Clàudia González, que va guanyar un concurs que van fer entre els alumnes per encàrrec de la Comissió Pla Narbona i que es va fer un disseny inspirat en diferents obres del pintor de la Floresta. Aquest dimarts s'ha fet un acte d'inauguració oficial, tot i que el gruix del mural ja està acabat des de finals de juliol, però fa pocs dies es van pintar les lletres i la firma dels artistes, la Clàudia González, com dèiem, i en Kilian Domínguez, un altre estudiant d'art que la va ajudar cada dia. A l'acte també hi ha assistit la vídua de Pla Narbona i l'alcalde Josep Maria Vallès, que ha destacat com l'art també ha de sortir de les galeries perquè tothom en pugui gaudir. Durant 18 dies seguits, la Clàudia i el Kilian van treballar aguantant la calor xafogosa del juliol passat per plasmar a la paret de la Casa de Cultura el disseny amb el qual va guanyar el concurs. Escoltem la Clàudia explicant la seva experiència.
Yo me fijé que Pla Narbona hacía muchas máscaras y significaba como muchas cosas en su mundo, porque yo lo simboliza un poco como Dalí. Cada uno tiene un mundo, que cada objeto, cada cosa es un significado personal.
Al final de l'acte, la Maria, la vídua de Josep Pla Narbona, ha repartit unes litografies de l'obra del rei Ubu a totes les persones que van ajudar d'alguna manera la Clàudia i el Kilian durant el juliol. Per als dos artistes, a més, els ha obsequiat amb un llibre de l'artista Floresta. A la inauguració del mural també hi han assistit les regidores Carme Ardit, Núria Escamilla, Esther Madrona i el regidor Albert Salaric, a més de representants de la CUP, d'En Comú Podem i també de Vox. Continuem amb més informació al 91.5 de la FM.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La campanya Fa 6 anys tria un llibre per fomentar la lectura ja està en marxa. Des d'aquest dilluns es poden utilitzar els cupons de 13 euros per comprar llibres als establiments adherits que la Generalitat ha fet arribar a tots els infants que enguany fan 6 anys. Es tracta de la 8a edició d'aquesta iniciativa que impulsa la Generalitat i a la qual enguany s'han adherit 7 llibreries de Sant Cugat. Fins al 30 de novembre es poden utilitzar aquestes targetes. I més temes d'interès, el Congrés Women Evolution arriba al 5è aniversari a la seu de SADE amb l'esperit de continuar sent un espai per donar visibilitat i promocionar el talent femení dels diferents sectors empresarials. Sota el lema de tecnologies exponencials en els negocis, la salut i el lideratge, el Congrés d'enguany anima la reflexió en la implicació de la dona del sector empresarial en el present actual i com desenvolupar diverses tasques amb eines digitals. El Congrés, que arrenca aquest dijous a les 8:30, s'allargarà fins a les 6 de la tarda i compta amb una trentena de ponents. Enguany la sessió també es podrà seguir de manera presencial i en línia. Participaran en la inauguració del Congrés l'alcalde Josep Maria Vallès, la directora de Comunicació, Marca i Relacions Institucionals de SADE, Maria Díaz, i la vicepresidenta del Col·legi de Metges de Barcelona, la doctora Elvira Bisba.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I alguna informació derivada del ple de dilluns, l'Ajuntament estudiarà la creació d'una nova taxa que gravi els grans operadors postals. El ple municipal, acordat a través d'una moció de la CUP amb esmenes de l'equip de govern, analitzar i xifrar quin és el cost de l'impacte d'aquests operadors a la ciutat pel que fa a l'aprofitament de l'espai públic i la generació de residus amb l'objectiu de poder implantar aquesta nova taxa. Així, Sant Cugat segueix el camí de Barcelona, que ja ha creat la taxa coneguda com a taxa Amazon. L'acord ha comptat amb el suport de tots els grups municipals, tret del PP i Vox, que hi han votat en contra. Escoltem el portaveu Cupaire, Marco Simarro.
També creiem que és necessari fomentar la recollida d'aquestes compres en punts d'entrega per ordenar i simplificar desplaçaments. I no només això, sinó que també és una manera de compatibilitzar les dinàmiques del comerç electrònic tan recent amb el comerç local i de proximitat, no? Que aquest darrer és un sector bastant damnificat per aquestes noves lògiques de consum.
En el mateix sentit, el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugaroles, ha defensat la proposta a la qual s'hi han sumat també el PSC i En Comú Podem. Tots dos han posat el focus, però, en la necessitat de buscar la implicació d'altres administracions i garantir la seguretat jurídica de la taxa. I és en aquest punt on el PP rebutja la possibilitat de crear la taxa. El portaveu popular, Álvaro Benejam, ha recordat que Barcelona compta amb aquesta figura fiscal que ha estat recorreguda. De la seva banda, des de Vox consideren que l'aplicació de la taxa s'acabarà repercutint en el preu final que paguen els consumidors.
Thank you. Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Doncs amb aquesta informació posem el punt final. Gràcies per la seva atenció. Ja saben que la informació continua puntualment al 91.5 de la FM amb els butlletins horaris i constantment a www.cugat.cat.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Estàs pensant a posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada, experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lateulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Per tu, amb el taller Jeroni de Moragues, un programa fet per persones amb diversitat funcional i intel·lectual.
Som el programa Per tu, del taller Jeroni de Moragues.
Aquest mes el taller ha començat amb nosaltres dues voluntàries internacionals de l'associació Bíblia.
Seguim amb la secció de notícies, Marc.
El Gerard Piqué ha decidido que ja és hora d'irse.
Com a notícia extraordinària volem presentar a Maria Brañas Morena.
Aquest mes de febrer el tenim ple de concerts i espectacles.
I està aquí nuestro programa.
Per tu, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Nova temporada de Cugat Mèdia. Les mirades, les veus, les emocions, els batecs, els vincles. Consulta la programació a www.cugat.cat. Cugat Mèdia. Arribem a tu amb tots els sentits.
Bona tarda, són les 7.
Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà. Facin
els germans Cries i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Estàs pensant a posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada, experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lateulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
Hola, buenos días. Somos el programa Per tu, de Taller Jeroni de Moragas, en la Ràdio Sant Cugat.
Buenos días, yo soy Rosa.
Yo soy Alba.
Ana.
Yo soy Adriana.
Javi.
Lalo.
Muy bien, chicos. Pues venga, adelante, Adriana, con nuestra primera sección.
Es por tu casa arriba.
Una competición de fútbol inclusivo formado por personas con diversidad funcional de varias entidades.
El reciclaje es vital para conservar nuestro planeta.
Per tu. Per tu, a Ràdio Sant Cugat i a Cugat.cat, amb el taller Jeroni de Moragues. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dimecres 18 d'octubre de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia. Ja sabeu que ens podeu escoltar, com sempre, a través de la ràdio analògica, la ràdio de sempre, la de la Rodeta, la 91.5 de la FM, però també a través d'internet. Ara mateix en directe, a través de la web www.cugat.cat, o bé també podeu recuperar aquesta tertúlia posteriorment en podcast. Repassem, com ja ho sabeu, com cada setmana, l'actualitat de Sant Cugat amb un representant de cada partit polític que ara mateix té representació en el ple municipal. Per tant, saludem ja, sense perdre més temps, a qui ens acompanya avui. Per un costat, Carles Brugueroles, regidor de Junts. Molt bon dia.
Bon dia.
Esther Madrona, regidora d'Esquerra. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Sílvia Trabalón, assessora del grup municipal del PSC, que avui s'estrena. Molt bon dia.
Bon dia.
Alfredo Bergua, regidor del PP, bon dia.
Bon dia.
Marco Simarro, regidor de la CUP, bon dia.
Bon dia.
I Ramon Gutiérrez, regidor d'En Comú Podem, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Avui és Vox qui excusa la seva absència per motius d'agenda, per tant, evidentment, queden excusats. Avui, com cada dimecres després d'un ple, del ple que toca d'aquell mes, a la tertúlia al Gall del Monestir, debatem sobre alguns dels punts més importants que s'han debatut, que s'han votat en aquesta sessió. Del ple d'aquest mes d'octubre, el més important, segurament, ha sigut la votació de l'aprovació inicial de les ordenances fiscals per al 2024. És a dir, les taxes i impostos es congelen un altre any, malgrat que l'any que ve s'haurà de reduir el dèficit de manera dràstica, però és una decisió que ha pres el govern actual i que ara el tinent d'alcaldia també, Carles Brugueroles, ens explicarà. I l'únic que es toca són les ordenances, de les ordenances són les bonificacions. No entro en molts detalls perquè robaria molt temps, diguem, de les vostres intervencions, però segurament on es toquen de manera més sensible són, per un costat, les bonificacions a l'IBI de les famílies nombroses, que es tornarà a bonificar. Simplement ara queda definir en el període d'al·legacions exactament, diguem, els detalls, no? On haurà els topalls, etc, etc. La bonificació a l'IBI per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, que també hi ha alguns canvis respecte a unifamiliars i plurifamiliars, i també destaca la bonificació a l'impost dels vehicles de tracció mecànica. Per tant, amb tot això sobre la taula, avui que tenim el Carles a la tertúlia, doncs que obri ell foc i expliqui, així, si vols, breument, una mica quin és el, diguem, la filosofia que hi ha al darrere d'aquesta proposta d'ordenances que es va aprovar, a més, amb majoria còmoda, és a dir, no només amb els vots a favor del govern. Uh-huh.
Doncs bon dia. Hem vingut interlocutant amb tots els grups. Jo crec que un cop ha transcorregut tot el període de conformació de les ordenances, doncs haurem tingut ocasió de recollir les aportacions que hi hagi. Jo crec que això és important. Nosaltres el plantejament inicial té tres punts previs, no? Una primera és això que venim dient, que és una proposta que és oberta. Amb les ordenances fiscals el que és important és obrir les qüestions per poder-ne dialogar durant el període d'exposició pública, que ara el tenim i serà un període llarg. La segona qüestió és que no abordem totes les reformes que volem abordar, perquè ara està sent, diguem-ne, un període trepidant de feina, no? I aleshores d'impostos es poden classificar de moltes maneres, però una d'elles és aquells que necessites tenir aprovades les modificacions impepinablement 9 de gener perquè és marit a 9 de gener, són impostos a padró, com ara, per exemple, l'IBI, aquests que mencionàvem, no? L'IAE, a vehicles, i n'hi ha d'altres que no, que es meriten quan es produeix el fet imposable. Per tant, en aquests ens hem concedit una miqueta més de temps per treballar-ho més a fons, eh? Però n'hi haurà altres modificacions. I la tercera qüestió és que hi ha un criteri previ, que és de no incrementar la pressió fiscal, no? Que és de, per tant, de congelar la fiscalitat perquè constatem una situació econòmica difícil, que tot sembla indicar, tant de bo m'equivoqui com sempre, eh? Però que tot sembla indicar que pot empitjorar de manera molt sensible en un futur proper, i que, per tant, el que considerem és que en aquest moment el que toca és que l'Ajuntament no agreugi la situació, malgrat la situació que pateix l'Ajuntament, no? I, per tant, ho hem vingut explicant, que assumim el repte complicadíssim, però que el tirarem endavant, de revertir la situació econòmica de l'Ajuntament sense repercutir el cost en la ciutadania. Ja està, si vols, com a, com a plantejament inicial és aquest. Ja ho has dit tu, es toquen temes sobretot de famílies nombroses a Ibi, temes ambientals importants, eh? Jo crec que portem un volum de propostes de reforma. Vaja, que ja a la primera de canvi ja supera totes les que es van fer en els darrers anys, no? I que, per tant, estem en una activitat, diguem-ne, de canvi d'impuls, doncs, molt intensa, i que el que volem, sobretot, és això, és compartir-la amb els grups de l'oposició, amb la societat civil, per construir la millor proposta possible.
Molt bé, gràcies, Carles. Passem el torn a l'Ester Madrona, regidora d'Esquerra, l'altre partit del govern.
Sí, bé, bon dia a tothom. Jo, per no repetir-me massa amb el Carles, sí que m'agradaria, no?, posar sobre la taula un parell o tres de temes que des d'Esquerra Republicana, doncs, són importants i que certament, doncs, els hem pogut treballar, evidentment, amb el Carles, i és el que acabaran donant forma a aquestes modificacions de les ordenances fiscals. Jo crec que el tret comú que persegueixen totes aquestes propostes de modificació de les ordenances és caminar cap a blindar realment tots els drets de la ciutadania, no? Aquesta, permeteu-me que digui, aquesta hora del matí, utopia, no?, de la redistribució real de la riquesa. Potser parlar-ne al 100% així d'entrada és, com deia, certament utòpic, però sí que és cert que és un camí que es pot anar caminant i que jo crec que tenim a les nostres mans, a data d'avui, doncs aconseguir que, com a mínim, no?, aquesta redistribució de la riquesa sigui cada vegada més àmplia i més factible. Per tant, això en primer lloc. Per tant, no només parlem de la riquesa, de la renda de les famílies, sinó que intentem que entrin en joc també altres paràmetres que ens ajuden a tenir una visió més realista de la situació econòmica, no només de les famílies o de la persona individual, sinó evidentment també del conjunt de la ciutadania. Això en primer lloc. En segon lloc, i com deia el Carles, sabem tots els que estem en aquesta taula que la situació econòmica de l'Ajuntament no és justament boiante, no sé com es diuen en català aquesta paraula, no és extremadament bona, però sí que tenim en ment que aquesta situació econòmica complicada no repercuteixi d'una forma negativa a la ciutadania, no? Aleshores, en aquest sentit, malgrat no estiguem parlant d'una ordenança fiscal com a tal, i després entraré també en això, només a tall d'exemple, l'any 2019 vam acabar l'any donant un total de 150.000 euros en concepte d'ajuts alimentaris, i aquest 2023 el tancarem amb 600.000. Per tant, aquesta intenció, no?, aquesta voluntat de seguir blindant els drets de la ciutadania. Com deia, o sigui, jo crec que les ordenances fiscals són importants, no li vull treure la importància i no vull treure la importància de la tertúlia d'aquest matí, però sí que és cert que per l'Esquerra Republicana són només una petita part d'allò que pot fer un ajuntament per aconseguir que la ciutadania com deia, insisteixo, doncs tingui els seus drets blindats i tingui el màxim de facilitats possibles. En aquesta línia, malgrat les ordenances fiscals ataquen o proposen sobre una sèrie d'impostos en aquest cas, hi ha altres eines que també com a administració podem tenir al nostre abast per aconseguir el que deia, aquesta distribució real de la riquesa. I en aquest sentit, nosaltres sempre fem referència a aquest concepte de la tarifació social, que malgrat hi hagi alguns serveis de l'Ajuntament que hi ha la tinguin, no?, i ja la vagin aplicant, creiem que té un recorregut molt llarg per endavant. Es pot acabar d'aplicar a la resta de serveis que s'ofereixen per part de l'Ajuntament amb un correcte estudi, evidentment. No estic dient aquí de començar a implementar la tarifa social d'avui per demà sense haver reflexionat quins són aquests criteris i veurems que cal aplicar, però en qualsevol cas la tarifa social és una altra de les eines que, complementada amb aquestes ordenances fiscals, doncs ens pot ajudar a, en primer lloc, a entendre el global de la ciutadania de la nostra ciutat, de Sant Cugat, i en segon lloc, doncs, aplicar-hi tots aquells descomptes, bonificacions i, per què no, increment pel costat que tocaria, perquè si no la distribució de la riquesa no acabo d'entendre com es faria, no? I per tant tenir aquesta visió global, no només de les ordenances, sinó també amb aquest concepte de tarifació social.
Molt bé, perfecte, moltes gràcies. Sílvia Trabalón, assessora del grup del PSC com a grup principal de l'oposició. Què et semblen aquestes ordenances?
Doncs, bueno, nosaltres ho vam dir al ple, ens abstenim perquè les ordenances no ens encaixen, però ens abstenim per responsabilitat. Per una via de diàleg i de consens amb el govern, no? I perquè el que volem és, doncs, ara obrir...
T'acostis al micro, em sembla.
Vale.
Ah, sí.
Sí, perdona. Ara el que volem és obrir una via de diàleg en la qual nosaltres...
Va. No, no, és el micròfon. Mirar de projectar-lo...
Això és el primer dia, està...
Exacte, no passa res. Això és... Portes la L, no passa res. Si poses els papers al costat...
D'acord. No avançaré, no faré cap avançada.
Ja està, ja està.
D'acord, doncs, bueno, el que deia, que ens abstenim per responsabilitat, vale? Primer, per obrir una via aliada aquí de consens amb l'Ajuntament, no estem d'acord amb les modificacions que es fan, però creiem que per responsabilitat i per les necessitats que hi ha a la ciutat, doncs hem d'obrir aquesta via per poder doncs, incidir en les modificacions, no? Per què no estem d'acord? Perquè nosaltres sí que esperàvem que hi hagués un intent de ballar pel principi de la redistribució econòmica, que parlava ara l'Ester Madrona i que va parlar en el seu moment també el Carles Brugueroles, i no la veiem. Vale, no la veiem en aquest sentit. Creiem que no hi ha una distribució de la riquesa, dels ingressos, un augment de la seguretat a qui més ho necessita i que no es contempla, no, en aquestes ordenances. Està bé no augmentar els ingressos, diuen ells, nosaltres no hi estem d'acord, però llavors doncs, la ciutadania el que farà és trobar-se retallades.
Molt bé. Perfecte, moltes gràcies. Alfredo, del
PP. Bon dia. Veure, nosaltres les hem votat afirmativament i ho hem fet perquè nosaltres teníem diferents criteris que s'han estat, que s'ha complert realment. Si nosaltres és veritat que l'Ajuntament de Sant Cugat, i així ho va manifestar el Carles Brugueroles, doncs parteix d'una situació econòmica heretada molt complicada, amb un ajuntament doncs, amb un dèficit totalment descontrolat, de 25 milions d'euros del darrer exercici. Per cert, nosaltres vam presentar una moció per urgència per reprovar aquesta gestió econòmica, que no se'ns va acceptar l'urgència, però que estiguin tranquils qui està evitant el debat, que ja va ser registrada novament i es debatrà en el proper ple. Aleshores, nosaltres tenim clar que en una situació que sembla ser que les dades econòmiques per l'any que ve apunten a una crisi complicat, no? I aquesta gestió no teníem per què pagar-la als ciutadans de Sant Cugat, la gestió dolenta, nefasta del govern anterior. Nosaltres no volíem que es posessin impostos, així ha estat. Volíem que es recuperessin com a primer pas les bonificacions per les famílies nombroses, i ja ho vam presentar en una moció del mes de setembre, crec que va ser, que es va aprovar, i aquestes dues qüestions les ha recollit el govern municipal. I, per tant, havíem de ser conseqüents amb el que havíem demanat i veiem amb bons ulls el global del que es va presentar. És veritat que tenim alguna que altra dubte, especialment amb la de vehicles, perquè veiem que no es bonifiquen prou l'automòbil de petita cilindrada. Nosaltres estaríem més per bonificar-ho més, però bueno, això són coses que ja entrarem en període d'al·legacions i nosaltres ja les presentarem. Però dit globalment, doncs, bueno, en principi ho veiem amb bons ulls i per això el nostre vot afirmatiu.
Molt bé, perfecte, moltes gràcies. Marco Simarro, de la CUP, crec que veu ser els únics que heu votat-hi en contra, si no m'equivoco,
oi? Sí, bon dia. Permeteu-me que fes una petitíssima falca perquè m'agradaria denunciar un dels darrers crims de guerra de l'estat d'Israel sobre, sobre la Franja de Gaza amb un bombardeig que en tota probabilitat és israelí sobre un hospital provocant centenars de morts i fer una crida a qui encara en aquest context doncs, reconeix el dret a defensar-se de l'estat d'Israel en un context com el que estem veient on una població està sent volgudament arrasada i res, des d'aquí fer un clam per la pau i l'aturada d'aquesta violència. Bé, entrant en matèria, nosaltres sí que vam votar en contra perquè, tot i saber que hi ha un període obert d'al·legacions en el que mirarem si podem presentar algun tipus de proposta, tots sabem que les al·legacions només poden ser en funció d'aquells apartats que el govern ha decidit obrir, per tant, si nosaltres, com a criteri general, creiem que hi ha hagut una manca d'ambició en la proposta de modificació d'ordenances fiscals, sobretot pel que fa a la recaptació, és una cosa que el mateix govern reconeixia en el plenari. Nosaltres seguim pensant que es poden treballar una mica més enllà les ordenances fiscals, també amb aquesta mirada perquè qui més té, més aporti, no? Perquè normalment es genera el debat genèric i en abstracte sobre no carregar-li el mort a la ciutadania, però és que la ciutadania té diferents tipus d'ingressos, té diferents tipus de patrimoni, i en aquest sentit cadascú, nosaltres entenem que hauria de portar a la societat en funció del que té, no? I per tant creiem que aquí s'hagués pogut anar una mica més enllà. I això és un capítol una mica tancat. Nosaltres podem parlar dels IBIs, de les modificacions que han proposat, l'IBI a famílies nombroses, l'IBI per les fotovoltaiques, la qüestió dels vehicles, de l'impost de vehicles de tracció mecànica i poca cosa més, no? Nosaltres també som del parer que les ordenances fiscals doncs, són una, i són una eina de l'Ajuntament per fer precisament política fiscal i per plantejar una redistribució de la riquesa. Entenem també, i ho dèiem al ple, que els ingressos, per tant, les ordenances fiscals i la despesa dels pressupostos és un debat que s'hauria de tenir alhora. Que és veritat que el tinent d'alcaldia ho explicava, que és una cosa que passarà, perquè en aquest període d'obert d'al·legacions doncs això passarà, no? Es plantejarà un pressupost alhora que s'han plantejat una modificació d'ordenances, però la mateixa modificació d'ordenances no atén segurament a les necessitats pressupostàries de l'Ajuntament a dia d'avui. I per nosaltres hi ha una qüestió, bueno, que és clau també, veurem com surt, i per això també vam votar negativament, que és que en les bonificacions de l'IBE, les famílies nombroses, doncs es van retirar uns topalls que nosaltres havíem posat al mandat anterior. Llavors aquí sí que també llancem un missatge a Esquerra sobre, bueno, on queda tot aquest discurs i aquest relat que construeixen al voltant d'una proposta que jo crec que prové més de Junts i en concret de la tinença d'alcaldia de Carles Brugaroles. Inclouen el valor cadastral, que ens sembla bé, però treuen una sèrie de topalls d'ingressos i de renda per unitat convivencial. Això creiem que és un error, perquè ja deixes de parlar, per tant, de pagar en funció del que tens, com a mínim, en relació a la renda. Podríem parlar també sobre si la bonificació de les fotovoltaiques, sobretot en relació als habitatges unifamiliars, és necessària mantenir-la. Segurament jo sóc dels que pensi que ja l'haguéssim hagut de reduir al màxim els anys anteriors. Vull ser també autocrítica en aquest sentit, perquè és veritat que és una feina que haguéssim pogut venir fent nosaltres, no? I en aquest sentit, un cop doncs, aquest govern l'obra, sí que nosaltres plantegem que aquesta bonificació hauria de reduir-se al màxim i, si no, extingir-se, en el sentit de dir que probablement amb totes les subvencions a molts nivells que arriben per instal·lar-se plaques fotovoltaiques ja no cal que un ajuntament els habitatges unifamiliars doncs, bonifiqui un IBI, que és els ingressos bàsics i més importants d'un ajuntament. Llavors, en definitiva, nosaltres creiem que Junts fa la feina segons els seus criteris i ho posa sobre la taula i és molt lògic i es desprèn molt del propi posicionament del tinent d'alcaldia i crec que Esquerra està construint aquest relat de redistribució de la riquesa, de tarifació social i tal, però que no es veu plasmat realment en les propostes concretes de modificació d'ordenances fiscals. I al final també m'hi sumo, no? Quan no hi hagi euros per seguir prestant segons quins serveis d'aquells delicats, d'aquells de despesa social, no estem parlant d'una festa major, doncs en parlarem si realment s'està podent atendre les necessitats i els drets de la ciutadania.
Molt bé. Moltes gràcies. I Ramon Gutiérrez, en Com ho podem.
Disculpa, sempre em passa. Just quan em toca parlar és quan m'agafa la tos.
La tos hi ha abans.
La tos hi ha abans, però llavors t'interrompo. En la línia del que s'està dient, jo crec que hem d'intentar... Bueno, tinc la sensació que estem parlant de que es congela la pressió fiscal o que es congela... I no és veritat, es baixa la pressió fiscal perquè hi ha un IPC. I, per tant, i jo, des del nostre punt de vista, si estem en una situació econòmica dura, no?, a l'Ajuntament, crec que una pujada dels impostos per sota de l'IPC o a l'IPC no hagués sigut una pujada, no hagués suposat una pujada de pressió fiscal a la ciutadania i hagués suposat una política també d'ingressos de cara a fer més robust, no?, al pressupost de 2024. Si rebaixem la pressió fiscal, el que vol dir és que haurem de rebaixar també la despesa. I això, des del meu punt de vista, quan es diu no, és que no volem repercutir el cost a la ciutadania, bueno, doncs retallar és repercutir el cost a la ciutadania, perquè al final, encara que no estiguem tocant despesa social, com s'anuncia, tot i que ja veurem què es toca i què no es toca, tocar en cultura, tocar en educació, tocar en drets de la ciutadania, tocar en esport femení, com vam veure ahir amb el tema de la revolta, doncs això és tocar en drets de la ciutadania, també. I això és tocar repercutir aquest cost en la ciutat. A mi, clar, deia l'Ester que aquí hi ha una línia de treball amb el tema de tarifació social. La tarifació social fa dècades que se'n parla en aquest Ajuntament. Crec que recordar que nosaltres vam ser els primers que ho vam fer ja fa molts anys a través de les diferents negociacions d'ordenances i també amb diferents mocions, etc. I ho deia el Marco, no?, que ha fet aquesta autocrítica de que potser s'haurien d'haver començat a reduir algunes bonificacions a la manera anterior. també s'hagués pogut començar a fer feina amb la tarifa social en el mandat anterior. És a dir, no, és que la tarifa...
Fer, eh?
Sí, sí.
Bueno, però... Després en parlem.
Val, no, és que tu has reconegut que no abans. O sigui, tu has dit que hi ha alguns elements en els que ja existeix la tarifa social. És veritat. O sigui, per exemple, en escoles Bressol, en tots els preus del patronat d'educació existeixen, però existeixen des de fa, com dic, més de 10 anys, perquè ho vam introduir nosaltres negociant amb Convergència en el seu moment... Però en els últims 4 anys no s'ha tocat res de la tarifa social, Esther. I això és així. Llavors, és difícil parlar de redistribució quan es rebaixa la tarifa, la pressió fiscal, i per tant també es rebaixarà la despesa. Només dic això.
Molt bé. Us heu portat molt bé en aquesta primera ronda, per tant, tindrem més millor, temps per la segona.
He sigut el més curt.
Bueno, no us posaré medalles, perquè com que no faig servir cronòmetre, perquè això no és un ple, doncs endavant.
Com que sóc capell, faig la introducció en breu, no? Perquè després vindrà la...
Com que és el segon cop que ho expliques, els altres ja se la saben, aquesta.
Aviam, proposta poc ambiciosa. Això és que les coses s'han de dir pel seu nom. Cada cop que PSC... CUP i Comuns esteu dient la proposta és poc ambiciosa.
Jo no ho he dit.
El que, el ple sí que vull dir.
Que no toca coses rellevants.
El que esteu dient és que hauríem de posar els impostos. Hauríem de posar els impostos. Per què?
Això sí ho he dit.
Sí, sí. Bueno, però és que les coses s'han de dir al seu nom. No, és que és poc ambiciosa. No, és que el que esteu dient és no esteu d'acord amb el plantejament que fa el govern, malgrat la situació social, econòmica de la ciutat. No, la ciutadania, que és la important.
Espera't, un segon, que em sembla que s'ha tallat el micròfon. Sí, segueix.
Sí? I per tant, el que esteu proposant és posar impostos, no? Bueno, clar, és una opció. Nosaltres hem de posar totes les opcions sobre la taula, no? Que a Mibi, per exemple, recaptem, no arriba als 50 milions d'euros, no? Per compensar, per exemple, el forat d'aquest de 25 milions d'euros, doncs hauríem de posar-lo un 50%. Ja sé que no caldria fer-ho.
Podem estar parlant d'això, Carles.
Però és que jo crec que és important dir les coses pel seu nom.
No, però dir les coses... No, per també, jo t'he dit que es podria pujar per sota de l'IPC, per exemple. I en canvi tu m'estàs dient, voleu pujar els impostos? M'estàs fent una mica d'amagoja amb el que jo he dit. No és el que he dit.
Però és que posar-ho per l'IPC vol dir per sobre del PIB. I per tant, això és incrementar la pressió fiscal sobre la ciutadania, i és un plantejament, i venint d'on venim, doncs bueno, jo crec que a ningú se li escapa com estan les coses, no? Clar, nosaltres tenim governs aquí prop, Rubí i Sabadell, no?, que sembla que pugen el 15%, no? I també Castelldefels, per cert.
Sí,
estimat Alfredo, ho he llegit aquest matí. Diferents enfocaments, no? Per abordar i resoldre-ho, perquè el que sembla és que quan governen determinats partits sempre és el mateix, és que la història es repeteix una vegada i una altra. No, perquè tal, hem de gastar i deixar un foradot aquí i que l'arregli qui vingui després. Home, això... jo crec que no és el camí, no? Redistribució, tarifació. Jo crec que, com a mínim, amb tres figures avancem bastant en aquesta proposta d'ordenances. Perquè el plantejament de famílies nombroses és socialment molt millor que el que hi havia, per favor. Claríssimament. Claríssimament. I ja ho hem dit, que hem de posar també el topall de renda, però és que ara farem cadastre i renda.
Nosaltres hem de votar en funció del que poseu al ple.
Sí, d'acord, estic d'acord. Però la realitat és que fins ara es podien estar bonificant patrimonis enormes. Gràcies a la modificació.
No, ara es bonificaran patrimonis enormes. No. Abans es bonificava per renda, només.
Si algú que tingui una casa amb un valor cadastral de 3 milions d'euros, fins ara podia rebre bonificació. A partir d'ara ja no podrà.
Però si ja no podrà. 3 milions d'euros, no té 50.000 de renda.
També s'havia tret la bonificació gent que tenia fills discapacitats a càrrec. I ara es recupera.
Però hi ha altres línies de subvenció en aquest sentit. I d'ajut social.
Sí, escolta, però és que és el que diem sempre. O sigui, subvencionar, si recapta i subvencionar, és caríssim, és lent, i ajuda molt menys que bonificar de manera selectiva quan es pot fer. I, per tant, o sigui, deixar de recaptar no vol dir minorar el suport als col·lectius que el volem donar. I amb això vull ser molt clar.
És a dir, retallarem les subvencions a les famílies amb fills discapacitats.
Ramon, jo crec que ho he dit ja 54 vegades.
Que és més barat fer la bonificació que donar la subvenció.
En aquest pressupost, que serà draconià, el que no es tocarà són coses com la que tu estàs dient.
Vale. D'acord.
Ja ho he dit moltes vegades. Vehicles, clarament avancem amb tarifació. És que qui no ho vegi, vaja. Plaques solars, el mateix. És a dir, començar a minorar suaument, perquè les coses en fiscalitat s'han de fer suaument. el suport a la instal·lació de plaques amb habitatges unifamiliars per reforçar el de les plurifamiliars, clarament és una mesura, diguem-ne, que va amb la línia aquesta, no?, de reforçar la redistributivitat del pressupost públic, no? I retallades, clar que hi haurà retallades, però com voleu que no hi hagi retallades?
Pujant els impostos.
No? Clar, què vols, posar els impostos? 25 milions d'euros?
No, és que es pot fer tota l'hora. Es poden fer detallades, però no retallades, sí, tan draconeres, sí, com les, o sigui, que farem.
O sigui, és a dir, deixar aquesta situació i repercutir-la en la ciutadania és un plantejament, no és el nostre, més amb la situació econòmica que travessem, no? I em deixo per l'última intervenció, allò de la falca d'Israel, no, ja ho dic ara, perquè si per poc que un llegeixi les notícies d'aquests dies, d'avui, vaja, ni d'ahir, la possibilitat, com a mínim la possibilitat, de que aquest missil que ha impactat a l'hospital vingui d'Estat Islàmic, és elevada, és molt elevada.
És tan elevada com
Israel,
si
és com Israel. Constato una cosa, Marco, que és, Israel està dient, anirem allà amb tot i tot això, i que això serà molt dur, però amb, aquest, amb aquesta qüestió de l'hospital, clarament ho han negat.
Si jo,
per tant, l'únic que dic és que, si hi ha dubte, hem de projectar dubte. Perquè aquests posicionaments unívocs i tal,
però és que no, jo crec que no ajuden a ningú. No ajuden a ningú. A la franja de Gaza. Això no hi ha dubte.
No ajuden a ningú.
Molt bé, perfecte, Carles. Esther.
Sí, un apunt molt ràpid d'aquesta última qüestió. Crec que nosaltres, com a per sort no implicada directament en aquest conflicte a la Franja de Gaza, l'única cosa que podem fer és reclamar que torni la pau en aquell territori i deixar-nos d'estar de si es poden respondre atacs amb més atacs, perquè si no entenc que el món s'acabaria així de cop i volta. En qualsevol cas, un apunt molt ràpid al tema de les famílies nombroses, Marco, és evident que s'ha d'afegir un topall de renda, però no només un topall de renda. O sigui, i potser soc poc experta en matèria econòmica, però a mi la lògica em porta a pensar que una cosa tan seriosa com és la bonificació d'un impost, en aquest cas l'IBI, no es pot contemplar només atenent o només valorant un valor, no? Un ítem. No podem parlar només de renda, no podem parlar només de valor cadastral, per tant, o sigui, hem de ser capaços de tenir aquesta mirada més àmplia. Tampoc no em serveix el totes les famílies nombroses han d'estar bonificades o el totes les famílies nombroses no han d'estar bonificades. Vull dir que, al final, per mi és un tema suficientment complex com per determinar bé quins han de ser aquests valors. Establir un número, i de fet el Carles ho comentava, s'ha d'establir aquest topall de renda també, per tant, en aquesta en aquesta feina estem. I una altra cosa, referent a la tarifació social, que jo, disculpeu-me, però em pensava que seria una cosa ben rebuda en aquesta taula i m'han sobtat alguns comentaris.
És ben rebuda, però...
En qualsevol cas, Ramon, va bastant per tu explicar-te simplement que és cert que la tarifació social s'aplica en diversos serveis que es serveixen des del Patronat Municipal d'Educació, això és cert. Uh-huh. També és cert, i suposo que això tu sabràs, que aquesta tarifació social al principi era molt limitada, després va acabar-ho sent, o sigui, molt limitada, en sentit contrari, com si diguéssim. Després va ser molt més extensa, però tenim molta feina per endavant i crec que no és de rebut que diguis. Potser no ho vam saber explicar en el mandat anterior, Marco, i aquí et torno a mirar tu. Igual no vam ser capaços d'explicar que hi estàvem treballant. I Ramon, si tu expliques que fa 10 anys vau ser els impulsors d'aquesta tarifació social, crec que també és de rebut que expliquis que no és una tasca senzilla de fer, que no és inventar-te un número, que no és inventar-te uns paràmetres, sinó que necessita tota una feina al darrere. I una de les coses que justament vam començar el mandat passat és pensar com podem recollir la informació per aconseguir que aquesta tarifació social sigui correctament aplicada tant per baix com per dalt. I important el concepte per dalt, exacte, perquè si només ataquem per baix no aconseguirem res, i això ho he dit a la meva intervenció inicial. No s'hi val només buscar com podem ajudar a la franja de sota, per dir-ho així plenament a les 9 del matí d'un dimecres, sinó que hem de ser capaços també de veure com això repercuteix també a la part de dalt, i això és la redistribució real de la riquesa, que qui més té pugui arribar a pagar més. Per tant, torno a dir una de les coses que he dit a la meva primera intervenció. Crec que no és just parlar d'aquestes coses, d'aquest concepte de redistribució de la riquesa només parlant d'ordenances fiscals. És evident que és una de les parts importants i és una de les parts imprescindibles, perquè aquí és on l'Ajuntament té capacitat d'actuar, però fem-hi jugar tots els elements, fem-hi jugar també la tarifa social, fem-hi jugar també totes les subvencions, fem-hi jugar també tots els serveis que s'ofereixen des de serveis socials. Si no tenim aquesta mirada més global, crec que podem arribar fins i tot a fer un debat certament sesgat. Avui ens toca, torno, parlar d'aquestes ordenances fiscals, però en el moment en què ens posem, no, a parlar des del punt de vista més social, més comunitari, hem de ser capaços de parlar de tot això. I segurament també amb les plaques hem de fer aquesta aposta agosarada per les plurifamiliars. Les unifamiliars, qui ha volgut fer-ho? Estic convençuda, no m'inventaré el número, però estic convençuda que el 80% ja ho tenen fet. Per tant, anem a intentar ajudar també les plurifamiliars. A mi això també em sembla que és una d'aquelles coses que seran del tot positives per la ciutat. I volia dir una altra cosa que no me'n recordo. Ja, després.
Moltes gràcies. Sílvia, del PSC. Volia fer l'apunt que abans també el Marco, amb alguna cosa, ha fet allò una mica de... Ho hauríem d'haver fet millor en el mandat anterior. L'Helena Vila, durant el ple, el dilluns, va fer un mea culpa bastant explícit i bastant contundent en una resposta, discussió, per dir-ho així, amb el Carles. Realment és així, no? És a dir, el PSC feu aquesta una mica esmena de potser hauríem d'haver tocat les ordenances durant el mandat, que a més teniu la responsabilitat econòmica.
Clar, a veure, l'Helena el que va dir és que nosaltres per responsabilitat ens absteníem, no? I la responsabilitat també és aquesta, no? El fet de que nosaltres ja vam explicar en el seu moment, no?, aquesta situació econòmica aquí a l'Ajuntament, juntament amb els companys de govern que hi havia abans també, no?, el fet de que per què es devia, no?, per davallar els ingressos, una part molt important pel retorn de la plusvàlua, no?, i el tema aquest de l'IBI de les plaques, per això creiem que s'ha d'apostar molt més pel tema de les plaques, de les bonificacions amb habitatges plurifamiliars i no unifamiliars, i per tant, doncs, baixem de 50 al 40, bueno, doncs parlem-ne ara, potser podem ser més arriscats, baixar-les molt més i apostar molt més per les plurifamiliars, no?, que a més arriba més gent, vull dir que és el que volem. Vale? És aquest procés de democratització, no?, que dèiem d'arribar a tothom. Vale? L'actualitat també ens va venir donada per un acord entre el govern i els sindicats per pujar la massa salarial. Vale? S'havia d'actualitzar. El govern també se l'ha pujat, ara ha arribat. La primera mesura és pujar-se, doncs, no progressivament al sou, sinó pues, un 20%. I també actualització dels contractes, dels preus dels contractes, la inflació, el Covid, amb 86 mesures a un pla d'emergència que vam tenir, doncs, acordat i tal, no? Llavors, nosaltres per responsabilitat, doncs, ens abstenim per poder obrir, doncs, aquest període d'incidir i de parlar. Com deien des de la CUP i des de Com ho Podem, no? Nosaltres el que creiem és que en l'IBI el que s'ha de fer és prioritzar sobretot la renta, vale? Posar el topall, no? Quan ells ho van explicar al ple l'altre dia, el topall no hi era. Ara dieu que sí, doncs bueno, parlem de quin topall s'ha de posar en renta. Bueno, nosaltres creiem que es va fer, doncs, una més a favor, no, de que és el valor catastral i pujar molt el topall del poder adquisitiu, no creiem que sigui així. I amb el tema de les famílies nombroses, el que dèiem és que, i l'Helena també ho va dir l'altre dia, i és que hi ha altres vies també, o sigui, ja tenen també moltes ajudes. Bueno, anem a contemplar a veure com ho fem.
Molt bé. Perfecte, Sílvia. Moltes gràcies. Alfredo, et volia preguntar sobre això de Castelldefels que ha dit el Carles. Ara Castelldefels mana a Manu Reyes, del Partit Popular. Torna a manar, diríem, ja ho havia fet i ara hi torna. I dius que la justificació és que hi ha un forat econòmic i que ha pujat l'IBI. I aquí hi ha votat en contra, no? Hi ha votat a favor de no pujar.
T'explico el que sé de Castelldefels, perquè òbviament és el PP de Castelldefels qui hauria de donar explicacions al respecte. Però permetem que primer deixem una cosa que tinc
sí,
a dir,
tant i tant.
Perquè també, com ja s'ha tret el tema d'Israel, vull dir, un parell de matisos. Primer, no estem en una guerra Israel-Palestina, estem en una guerra Israel-Hamas. Això que he dit clar. Ja sé que els partits d'esquerra intenten aquí, que no, contra Palestina. No. Jamás.
Ocupació d'Israel a Palestina.
Jamás.
I una força terrorista com és Hamas.
Jamás, Israel. Una cadena tan poc pro-israeliana com Al Jazeera, ahir estava demostrant
que semblava tot indicar que aquest dijous coet que van a aterrar contra l'hospital pues, venia d'on...
De forma totalment casual, no?
Venia d'on venia.
El tema no és el coet.
I, bueno, però vull dir, ja, però és que, però, ja, però és que tu ja has, directament avui has acusat pràcticament a Israel de llançar aquest coet. I almenys demanar prudència.
L'àmbit de defensa d'Israel va anunciar això i va retirar un tuit.
Aquí la realitat, si podries parlar moltíssim, i també de la situació actual geopolítica de la zona i els acords que estava arribant Israel amb molts països fins ara contraris a Israel i que estava a punt de tancar-se també un acord diplomàtic amb Aràbia Saudí i casualment es rebenta tot des de Hamas. Vull dir, bueno, prudència, quan menys prudència al parlar d'aquesta qüestió. Anem al tema dels comptes, dels comptes, el que em preguntes de Castelldefels, que hi ha un mínim comú denominador entre tres ajuntaments importants de Catalunya. Tarragona, Castelldefels i Sant Cugat. Tarragona, s'ho va sortir l'alcalde de Tarragona i que l'havien deixat l'Ajuntament quebrat, pràcticament. Castelldefels es troba en un forat de 12 milions d'euros i aquí de 25 milions, si ho sento, Esther. Esquerra Republicana és el mínim comú denominador en els tres ajuntaments. És la realitat, vale? Aleshores, com deia, Castelldefels té un pressupost la meitat que el nostre, 70 i pocs milions d'euros, aquí era de 150, 152, crec que si no i s'han trobat, a diferència d'allà sí que estaven ben calculats els ingressos, la previsió d'ingressos era bastant correcta, però van estirar molt més el braç que la màniga. Inclús els sous dels propis càrrecs electes allà eren superiors als que teníem aquí a Sant Cugat, amb una població bastant inferior. Nosaltres, com a filosofia de partit, nosaltres estem en contra de la pujada d'impostos, però clar, cadascú ha de ballar doncs, pel que s'ha trobat allà. Vull dir, potser nosaltres tenim més recursos com per afrontar aquesta disminució que s'haurà de fer del pressupost i tot plegat i millorar els ingressos, com poden ser perfectament les llicències d'obres, que és una qüestió que s'han cuat. Hi ha moltes llicències d'obres, l'altre dia en trobàvem una persona que ha estat 3 anys i mig perquè li concedessin una llicència d'obres. Vull dir, aquí jo crec que són fonts d'ingressos que les hem de valorar, i crec que el govern municipal treballarà al respecte i penso que és el que té a fer. Vull dir, i amb això no sé si contesto la teva pregunta respecte a Castelldefels.
Simplement m'ha semblat curiós i crec que valia la pena.
A mi també em va semblar curiós. Jo filosòficament, i el meu partit en general a tot arreu ho ha demostrat, vull dir, no som partidaris en cap cas de pujar impostos. I jo per Sant Cugat, doncs, és el que he dit a la meva primera intervenció i és el que hem estat aplicant i el que hem demanat al govern i el que vam votar l'altre dia.
Molt bé, perfecte. Moltes gràcies, Marco. Si vols afegir alguna cosa?
Sí, i tant.
I moltes, no?
Sí. No, de fet, veig que ens estem allargant ja i s'està escurçant l'hora de la tertúlia. A veure, quan governen certs partits passa el que passa, no? Si volem entrar a fer la demagògia, doncs podríem dir que la dreta el que fa és retallar sistemàticament serveis i tal. Estic volgudament fent demagògia, no? I llavors les esquerres buien les arques. Ok, ens podríem quedar en aquesta relació... és un silogisme una mica demagògic.
El que volem és arribar al govern, trobar-nos aquest panorama i haver de
deixar... I l'esquerra volem arribar al govern precisament per només fer despesa.
Ho dic, faig una mica la caricatura per sortir...
No, si vols estar més, has de posar impostos. Si no, passa el que passa.
Exacte.
Ho has d'explicar i posar impostos.
Però podríem també atenir-nos una mica a certes realitats, com poden ser alguns elements que aquí sembla que no ha passat res, i crec que tots hem viscut una pandèmia que segurament ha trastocat bona part de les administracions de tot el país. Crec que això, sincerament, s'ha de tenir en compte. Pregunteu-li també als treballadors un altre cop ara quan hi sou què va passar durant la pandèmia, hi ha una sèrie de coses en aquest ajuntament, com podien ser, doncs, cada contracte que actualitzes és refotudament molt més car que abans, i hi havia uns quants sense actualitzar, i més que us trobareu, perquè hi ha molts que estan pendents de ser actualitzats. Una pujada de l'1,5% del sou fix dels treballadors, per tant, del capítol 1. El tema de les plusvàlues, aquí estic d'acord en que una manca de previsió i de jugar amb un ingrés que és fruit de les dinàmiques del mercat i, per tant, no és una cosa segura. Després, despeses d'emergència en relació a les conseqüències directes de la pandèmia i una estructuralització de la pobresa, per tant, una estructuralització de les necessitats que s'han d'atendre a Sant Cugat. No ho faig així, Carles, perquè si vas a les dades dels balanços que vam fer de l'àmbit de drets socials a finals de mandat, es veu el pic de pujada el 2020 de persones ateses en relació a moltes casuístiques, i com aquell pic ha baixat una mica paulatinament els darrers anys, però s'estructuralitzarà en uns nivells de necessitat social que fa que hi hagi una despesa captiva en relació a això. Per nosaltres és captiva perquè és un deure ètic atendre-la. Ara, la pots treure també
aquella despesa. Per tant, hi ha més coses, no? Llavors, si anem una mica a la qüestió sobre si recaptar o millorar les bonificacions, a veure, són dues maneres d'actuar. Al nostre entendre, recaptar serveix per tenir una millor arquitectura institucional que pugui atendre millor a totes les casuístiques d'una societat. I no és només atendre els pobres, és atendre situacions de dependència, és atendre a complexitats familiars, tenir espais d'assessories doncs, per joves, inclús per les famílies, perquè puguin atendre qualsevol tipus de problemàtica que tinguin. No tot és en relació a la pobresa econòmica i, per tant, una millor arquitectura institucional permet treballar en aquest sentit en relació a la societat, i això es fa segurament tenint més ingressos, no millorant exclusivament les bonificacions. I si ens anem al titular de la Nació Digital de fa uns mesos, on deia que precisament Sant Cugat, en relació a ciutats del seu entorn similars, té una baixa pressió fiscal i a més té un poder adquisitiu alt en global en relació a les seves rendes, doncs jo crec que s'hagués pogut fer un exercici una mica més ambiciós, que sí que és plantejar algun tipus de pujada d'impost, com a mínim per debatre. Jo no et dic, ara plantegem pujar un 15% l'IVA. No, pugeu-lo un punt i llavors ens permeteu obrir el debat en el període de delegacions, en els diferents partits, de discutir si és un punt o han de ser més, o veiem en funció de què. I només aquí estem parlant de les famílies nombroses i la seva bonificació a través de l'IBI. Jo crec que és un debat pobre en relació a la capacitat que tenen les ordenances fiscals.
Vale, gràcies, Marco. Ramon?
Sí, no repetiré tot el que ha dit el Marco, però estic molt d'acord, sobretot en aquesta última part. Crec que és rellevant. En altres, crec que ara estem en l'aprovació inicial. Nosaltres per això ens vam abstenir en el sentit de tal, però crec que és bastant poc probable que acabem votant una altra cosa que no sigui vot contrari per tot el que s'ha exposat, no? Tot i que nosaltres també volem entrar en la negociació, diguéssim, de la despesa i veure què passa amb la despesa. Responent a dues coses que deia l'Ester abans. El tema de tarifa social, nosaltres tot el suport en tot allò que s'avanci en tarifa social, però que jo lo vea, perquè encara no hem vist res. Clar, si el tema és aquest, si es va fer una feina d'estudi durant els últims 4 anys, pues meravellós, tant de bo ara el puguem aplicar, però de moment encara no hem vist res en les modificacions d'ordenances. O sigui, es diu que hi haurà, que només estem tocant les que afecten el padró i que anirem a 1 de gener i que després se'n vendran les altres, pues quan les veiem podrem parlar d'això, és a dir, però de moment no les hem vist. I després també sobre el tema de les famílies nombroses, és que ens estem oblidant que l'IBI ja va per valor cadastral. O sigui, van dir, no pot ser que només l'estiguem bonificant en base a renda. És que l'IBI va per valor cadastral. Llavors, la bonificació, anem a veure sobre què la fem. Llavors, el tema és que ara mateix hi havia un topall de 50.000 euros, és a dir, si tenies una renda superior a 50.000 euros, ja no tenies bonificació, però ara, a partir de 18.000 euros, tu tens la mateixa bonificació si tens un valor cadastral de 70.000 euros a casa teva que si tens un valor de 300.000 euros a casa teva. Això és, aquí és on estem veient la injustícia, i que estem, bonificant en base a valors cadastrals elevadíssims a famílies de més de 50.000 euros i sense topall de renda. És a dir, aquí només hi ha topall de valor cadastral. És així.
Gràcies, Ramon. Molt breu, Carles. Sí. M'has demanat... Doncs vinga, molt breu.
Sí, t'he demanat 20 segons i gràcies, Ramon.
Sempre aneu als altres, a resumir.
No, tema tarifa social, jo crec que és molt important. El que vull dir és que, a veure, que, sisplau, compartim propostes, perquè ja hem avançat en el passat parlant-ne, no? I volem continuar fent-ho en el futur. Aquí, diguem-ne, el que està sobre la taula és la preocupació pels serveis públics, eh? I és una preocupació que tots compartim. I jo proposo dues grans receptes per no només protegir, sinó incrementar i enfortir els serveis públics a Sant Cugat i fora de Sant Cugat. La primera és gestionar bé, perquè quan provoca situacions com la que pateix l'Ajuntament de Sant Cugat i altres administracions en el passat, poses en risc de manera claríssima els serveis públics. I la segona és lluitar amb tot perquè deixin de fugir de Catalunya 22.000 milions d'euros a l'any que són de serveis públics.
Moltes gràcies. Això ja no li ha agradat tant a l'Alfredo.
És que ho diuen quan ho diu.
clar, deixa la bomba allà al mig a un minut per acabar. Moltíssimes gràcies a tots sis. Avui se'ns ha colat el conflicte de gas a la tertúlia. Ja sabeu que jo sempre intento aterrar els temes a nivell local i parlar de temes que afecten a la ciutat, però evidentment hi ha coses que transcendeixen i no us renyo ni molt menys que vulgueu haver tret aquest tema. I els oients ja ho sabeu, cada dimecres a 9:15 del matí al Gall del Monestir, a la 91.5 de la FM i també a cugat.cat. Moltes gràcies i molt bon dia a tothom.
Ràdio Sant Cugat.